Des que et menges l'esmorzar fins a l'hora del dinar, et fem companyia al matí a Ràdio Sabadell.
A la darrera secció de viatgers en el temps van començar a recórrer el camí que du a la nostra espècie des que ens vam separar de l'avantpassat que compartim amb els ximpanzés fa uns 7 milions d'anys. Vam aprendre que l'evolució humana no és una mena de cadena d'espècies on una es converteix en una altra, sinó un arbust amb diverses espècies que han aparegut i desaparegut al llarg del temps. I vam conèixer també algunes d'aquestes espècies que ja caminaven de forma bípeda. Avui, i mai millor dit, fem una passa més en aquest recorregut i la fem de la mà, com sempre, d'en David Alba, director de l'Institut Català de Paleontologia, Miquel Crusafont. Bon dia, benvingut i bon any.
Hola, bon dia i bon any.
A veure, ja ho dèiem, no?, ara l'entradeta, que a l'anterior secció vam parlar d'Horrorin, ho he dit bé?
Sí.
Una espècie que va viure fa uns 6 milions d'anys i vam comentar que podia haver estat bípeda. I avui, doncs, parlem d'un altre gènere, que les persones que no som del ram, potser ens sona una miqueta més, que és l'Australopithecus. Qui són? Explica'ns una mica més d'aquesta espècie.
Bé, doncs, l'Australopithecus és un gènere que inclou tota una sèrie d'espècies que pertanyen a la línia humana, que ja són bípedes, tenen adaptacions clares al bipedisme, però que combinen amb aquest tret tan característicament humà, el fet de tenir un cervell de mida relativament petita, com el d'un ximpancé, o una mida més gran, i per tant, doncs, en aquest sentit, no són ni una cosa ni l'altra. Tenen característiques primitives que els recorden els nostres cosins germans, com serien els ximpancés, goril·les, etc., però tenen ja característiques pròpies dels humans actuals. Llavors, doncs, són un clar exemple d'evolució en mosaic, que unes coses evolucionen abans que unes altres.
I com era la seva fisonomia? Els queixals, per exemple, també eren grans, eren petits?
Bé, bàsicament, el que els caracteritza és que tenen un crani que encara recordaria el d'un ximpancé, però que ja comença a tenir algunes característiques diferents i els queixals, en concret, tendeixen a ser, a diferència dels humans, més grans que no el que seria esperable. És a dir, tenen una dentició bastant ben desenvolupada.
I per sota del nom Australopithec trobem diferents formes?
Sí, com deia, hi ha una diversitat d'espècies considerable que s'han anat descrivint al llarg del temps i, de fet, algunes d'aquestes espècies encara són controvertides. Algunes s'han descrit molt recentment, d'altres es van descriure fa doncs, molt de temps i es van després doncs, considerar que no eren vàlides i actualment hi ha alguns autors que les... Però això és un procés normal
això
en ciència,
és
que
sí,
ens anem
no?
renovant constantment.
Exacte,
sí.
Refutant i no sé si la principal diferència entre aquests tipus d'Australopithecus també es trobava en aquesta morfologia, no?, amb el crani, aquestes dents, que eren més robustos, potser.
De fet, amb el nom vulgar d'Australopithec, en realitat, he començat dient que referia al gènere Australopithecus només, però en realitat, com a Australopithecs en sentit ampli, en podem distingir dos tipus principals, cadascun amb diverses espècies.
Va.
Un és el gènere Australopithecus, en sentit estricte, i un altre és que serien els Australopithecs gràcils, entre cometes, i l'altre és el gènere Paranthropus, que inclou els Australopithecs robustos, o també anomenats parantrops, que tenen una morfologia corporal bastant similar, però un crani molt més robust, amb una cara molt característica plana, com si fossin, tenen cara de pederral, diríem, i amb evidències doncs, que tenien una musculatura masticatòria molt desenvolupada.
Eren àgils? Eren uns éssers àgils o no?
Bé, com a mínim podem pensar que els australopitecs podien caminar d'una manera bastant eficient, no diré com un com els membres del gènere Homo, però sí que podien caminar bípedament, de manera habitual.
I alhora també grimpaven,
però,
no?
Però hi ha algunes característiques de l'esquelet, en particular, doncs, per exemple, les falanges de la mà, que suggereixen que tenien capacitats grimpadores més desenvolupades encara que no pas les dels humans. Segurament això ho feien servir, doncs, per grimpar els arbres en busca d'aliment, refugiar-se dels depredadors, i fins i tot s'ha especulat si de nit, doncs, podien dormir en els arbres, perquè, doncs, en fi, la sabana
per protegir-se,
és un
no?
lloc perillós de nit. I els ximpancers, per exemple, doncs, dormen als arbres. Es fan uns nius, que es diuen, que en realitat és com un llit de branques i fulles. És probable que els australopitecs també ho fessin. En realitat nosaltres també ho fem, només que ara tenim llençols i no tenim necessitat de pujar un arbre per fer-ho, perquè ja estem segurs a terra.
Però, clar, o sigui, tenien el millor, no? Podríem dir, de totes les famílies a...
Sí, però amb una diferència, i és que les característiques, el fet de grimpar era una cosa que era de la qual venien, una característica primitiva que haurien retingut en certa mesura, però el que és més important és que les característiques, són molt són moltes, les característiques de l'esquelet, que són adaptacions a caminar bípede, aquestes són derivades, no estaven en l'ancestre comú, diguéssim, amb els ximpancers. La majoria són característiques noves i que, per tant, ens indiquen molt clarament què és el que tenia més pes des d'un punt de vista de la selecció natural. Per tant, durant, des de fa 6, 5, 4 milions d'anys, hi havia d'haver una pressió de selecció per caminar bípedament de manera més eficient, la qual cosa ens indica que des del Miocè havien canviat, doncs, els requeriments ambientals, i l'ambient, doncs, era més obert, etc. Però sí.
I per això caminava, doncs, per ser més eficients, i suposo també tenir més marge de maniobra, fins i tot per manipular els aliments. I...
Clar,
no sé què menjaven, per cert.
Bé, els australopitecs gràcils en general es tendeixen a considerar més frugívors, o sigui, menjarien fruits, una cosa per similar a un ximpancer. Segur que si podien menjaven fauna, perquè els ximpancers cacen mones i llangardaixos i altres històries, però segurament ho feien en el mateix grau que un ximpancer. No sembla que... Sembla que el consum habitual de carn és una cosa més característica del gènere Homo. I en el cas dels australopitecs robustos, doncs, s'ha especulat molt per què servien aquesta musculatura tan robusta i aquestes molars tan grans que tenien, i un dels primers cranis que van trobar li van dir el trencanous, perquè semblava que allò estava adaptat, doncs, a trencar fruits durs i tal. Després s'han trobat senyals de que, segons la dieta, incorpores uns o altres isòtops, elements químics a les dents, i a partir d'aquí, doncs, s'ha vist que tenien uns senyals que diferents als robustos dels gràcils, i s'ha especulat molt, doncs, a què podia ser degut, i fins i tot no hauríem de descartar la possibilitat de que mengessin herba, perquè és un recurs que havia de ser molt abundant en aquella època, doncs, que els boscos clarejaven més i eren tipus, doncs, de sabana arbrada, i és un recurs que un tipus de babuins, que són els gelades, utilitzen actualment. Per tant, és una possibilitat que tampoc es pot descartar, a part de tubercles i coses d'aquest estil. En tot cas, una de les coses que ja vam comentar el dia anterior que vaig venir és que l'avantatge més obvi del bipedisme és que allibera les mans. I aquí sí que tenim restes de diverses espècies d'australopitecs, algunes trobades durant la darrera època, ha millorat molt el coneixement que es té al respecte, que mostren clarament que tenien unes proporcions de les mans molt diferents a les dels ximpancers. Els ximpancers, com la resta d'antropomorfs, tenen unes mans molt llargues, amb un polze relativament curt, i això els hi serveix per grimpar i per penjar-se de les branques. Els australopitecs tenien una mà curta, molt més similar a la mà dels humans actuals, la qual cosa ens indica que estava adaptada ja a manipular de manera molt més eficient. Tot i que tenien les falanges més corbades, però, en fi, un humà pot grimpar.
Clar, i tant.
És menys eficient que un ximpancer, segur, però nosaltres podem grimpar. Un australopitec segurament era més àgil grimpant i ho feia més habitualment que no pas nosaltres. Però les proporcions de la mà que tenia
ja canviaven.
Li permetien fer una cosa molt important, que és el que s'anomena pinça de precisió entre les polpes del dit índex i el polze. És a dir, aquest gesto, quan agafem una cosa,
amb compte, amb precisió, sí, vigilant,
tenim,
no?
Tenim molta força. Un ximpancé té el dit índex tan llarg en relació amb el polze
que podria trencar,
no és que tingui el polze petit. El té petit en comparació amb la mà, que és el doble de llarga que la nostra, però, bé, més o menys. De tal manera que li costa molt fer aquest gesto i quan el pot fer, que el pot arribar a fer,
no controla.
No té ni la precisió ni la força que tenim nosaltres. Llavors, això és molt important perquè és el que hi ha en el gènere Homo, hi ha encara més adaptació a una manipulació eficient i una fabricació d'estris. En el cas dels australopitecs, és obvi que devíem fer servir algun tipus d'eines, com ho fan també els ximpancers actualment. Els ximpancers trenquen nous, fan servir pals per agafar tèrmits, fan coses d'aquest estil. Segur que un australopitec ho podia fer fins i tot de manera més eficient. El que no hi ha és una evidència de que fabriquessin eines lítiques, que és una cosa que de manera indubtable està relacionada amb el cas dels humans. Hi ha algunes evidències antigues que predaten l'origen dels humans, però són un pèl controvertides. Però sempre en el cas de l'evolució humana es tendeix a pensar que les adaptacions a la manipulació són per fer eines, perquè és el que coneixem del registre arqueològic.
Clar.
I perquè doncs, ens és molt evident a nosaltres. Però també hem de pensar, de la mateixa manera que les mans d'un home actual serveixen per tocar el piano, ningú diria que van evolucionar per tocar el piano. Van evolucionar per fer altres coses i, a més, les pots aprofitar per tocar el piano, tocar la guitarra o el que vulguis. Doncs en aquest sentit, no hem de pensar que el fet que tinguin les proporcions de la mà força similars a les dels humans actuals és perquè fessin el mateix que feien posteriorment els primers humans. Tal vegada, el que passa és que al no tenir unes pressions de selecció locomotores, o no tenir-les gaire fortes, van poder refinar aquestes proporcions, perquè no necessitaven tenir unes mans tan llargues, però de fet un ximpancé ja li aniria bé, a un ximpancé, per manipular, tenir aquestes proporcions.
Clar, tenir aquesta precisió,
llavors,
també.
Llavors no bé i es cauria
i de la branca,
de i llavors això no...
No tindria aquella força.
I llavors hi ha un compromís de pressions de selecció contraposades entre manipulació i locomoció en tots els primats. I en el cas dels australopitecs, el que passa és que comença a guanyar la balança de la manipulació, comença a pesar més, però no té per què ser perquè fos més important la manipulació que en un ximpancé, sinó simplement pot ser perquè el que era important era desplaçar-se per terra. I llavors això va alliberar les mans, i sí que va ser posteriorment, amb el gènere Homo, que aquestes proporcions de la mà
variessin.
Es van aprofitar per fer estris lítics de manera sistemàtica i manipular d'una manera molt més fina.
Com és, l'evolució i com ens anem i es van adaptant totes les espècies. Un dels australopitecs, podríem dir, més famosos, David, és la Lucy. Com era i per què és tan rellevant?
La Lucy era una femella baixeta, poc més d'un metro, que es va trobar als anys 70 a l'Àfrica i que s'anomena Lucy perquè durant aquella campanya d'excavació es veu que sonava insistentment la cançó dels Beatles, Lucy in the Sky of Diamonds. I en el seu moment va ser molt, molt, molt important perquè era el primer esquelet raonablement complet, tot i que doncs, el crani és bastant fragmentari i falten parts de l'esquelet, però era el primer esquelet raonablement complet que es trobava fins llavors. I això va donar lloc a una gran quantitat d'estudis que ens van permetre aprofundir molt més en la biologia dels australopitecs, en com eren, com es movien, etc, etc. Tot i així, posteriorment, fins als nostres dies, s'han trobat altres restes, altres esquelets d'australopitecs, d'altres espècies, que són més complets i que, per tant, en el futur ens donaran encara més informació en aquest sentit.
Doncs, per això, avui podria ser la Lucy la protagonista d'aquesta fitxa, però no ho és, perquè serà un altre australopitec, potser menys famós. Mira, ara sentíem la cançó dels Beatles. La cançó que va inspirar que els investigadors bategessin aquest australopitec com un dels més famosos, com a Lucy. Ara comentàvem que sentirem una fitxa d'un altre australopitec potser menys famós, però també molt interessant, almenys des del punt de vista científic.
Nom científic.
Gènere, Australopithecus. Espècie indeterminada.
Sobrenom,
Littlefoot o peu petit.
Edat,
3,7 milions d'anys.
On es va trobar?
Sterkfontein, Sud-àfrica.
Què en sabem d'aquesta espècie?
Tant el nom de l'espècie com l'edat han estat molt controvertides. Molts autors consideren que es tracta de l'espècie d'Australopithec més àmpliament representada a Sud-àfrica, Australopithecus africanus, encara que alguns científics l'inclouen en una espècie diferent, que anomenen Australopithecus prometeus. Les últimes datacions indiquen una edat de 3,7 milions d'anys, força més antigues que les obtingudes inicialment. Els únics ossos estudiats amb detall fins ara són els del peu, que indiquen una locomoció bípeda, però amb certa capacitat grimpadora. Sembla que la mà era curta, més similar a la dels humans que a la dels ximpanzés.
David, sentíem que no queda gaire clar, no?, a quina espècie pertany. Com és que no hi ha un acord entre els científics?
Bé, el fet que no hi hagi acord entre els científics és normal i habitual i és la manera que el coneixement pot progressar. Això no vol dir que no es puguin assolir consensos, però aquests consensos triguen. I en aquest cas en particular es tracta d'un esquelet extraordinàriament complet, pràcticament sencer, amb el crani, però que tot just s'acaba d'excavar, com aquell qui diu. De fet, la història del descobriment d'aquest esquelet és molt interessant des del punt de vista de la història de la ciència, perquè, de fet, les primeres restes es van trobar a principis dels anys 80, però no es van adonar que corresponien a un australopitec. Això, clar, quan s'escava un jaciment surten moltes peces, doncs es van quedar dipositats en un museu a l'espera, doncs, d'acabar de revisar aquelles restes que de manera preliminar es van classificar com a primat, però es pensaven que corresponien a mones perquè eren d'una mida força petita, no? Aleshores, als mitjans dels anys 90, un investigador que es diu Ron Clark, revisant les restes que hi havia al museu, es va adonar que aquelles restes no eren de mona, sinó que eren d'australopitec. Es tractava de 4 ossos del turmell, que va veure que s'articulaven els uns amb els altres,
sí,
que per tant va arribar a la conclusió que pertanyien al mateix individu, i això, doncs, va donar peu a estudis sobre la locomoció. Es va veure, doncs, que tenia adaptacions al bipedisme, es van discutir algunes altres coses. La cosa semblava que quedaria aquí, fins que al cap de 2 o 3 anys, amb el mateix conjunt de restes que s'havien excavat a principis dels 80, va sortir un fragment de tíbia de l'os de la cama que també s'articulava bé, que semblava del mateix individu, però que tenia una fractura fresca. És a dir, no és que s'hagués trencat abans de quedar enterrat o que s'hagués trencat per processos, doncs, de fossilització, sinó que semblava que s'hagués acabat de trencar. Feia poc a l'escavar-ho o com fos, no? Clar, també hem de tenir en compte que en aquestes coves, doncs, a vegades s'havien de dinamitar coses perquè hi ha bretxes dures i tal, i llavors després es recol·lecta el que era això. Llavors aquest investigador va veure que la fractura era fresca i va dir, si tinc un tros de tíbia que té una fractura fresca, és que ha de quedar en algun lloc la resta de la tíbia. I si van recollir tots els ossos que es havien trobat, això és que ha d'estar en el sediment, a la pròpia cova. Així que va enviar els seus col·laboradors a rastrejar totes les cavitats de... Sabien de quina cova procedia, dins del complex aquest d'Sterkfontein, i al cap de 2 dies van trobar d'on havia sortit la resta de la tíbia incrustada en el sediment. Van començar a excavar i van veure que no només hi havia una tíbia ni 2 tíbies, sinó que hi havia 2 cames senceres. Van seguir excavant i van trobar que hi havia la mà. I van seguir excavant i finalment van trobar que hi havia pràcticament tot l'esquelet sencer amb el crani. I el problema és que aquest esquelet estava en un sediment extraordinàriament dur, carbonatat, que era molt difícil d'excavar, i això, unit al fet, doncs, de que volien ser molt prudents per no malmetre res durant el procés d'excavació, es van tirar, doncs, aproximadament 20 anys per excavar-ho. De tal manera que en aquests 20 anys hem sabut que existia un esquelet complet, hem tingut algun article puntual que explicava com progressava el tema i donava algunes pistes, però això és el que tenim. Suposo que ben aviat començarà a haver-hi estudis que explicaran en detall I, clar, hem de pensar que un esquelet molt complet...
Això ajuda molt, no?
Té una gran importància, perquè, per exemple, doncs, podem comparar les proporcions de braços i cames en un mateix individu, podem estimar
cos,
bé...
No?
Exacte, podem veure el grau d'encefalització, la mida relativa del cervell respecte del cos en un mateix individu, i tot això són coses molt importants que, doncs, els que estem acostumats a treballar en paleontologia, que sabem que tenim el que tenim, i normalment doncs, són peces fragmentàries de diversos individus, el fet de tenir un individu gairebé complet doncs és fantàstic.
És un tresor, no? És un petit tresor. I quina mida tenia el cervell dels australopitecs? Ho podem relacionar, potser, amb la seva intel·ligència, la seva mida?
Sí, com he començat al principi, s'assemblen als humans pel fet de ser bípedes de manera habitual, potser no tan obligada com els humans actuals, però el cervell, en canvi, s'assemblaria més al d'un ximpancé pel que fa a la mida i a la mida relativa. 400 centímetres cúbics, depèn, hi ha variabilitat entre individus, òbviament, com també n'hi ha en els ximpancers, però hem de pensar que el grau d'encefalització, que es diu, és a dir, la mida relativa del cervell respecte a la del cos, en el cas dels australopitecs, seria com a molt lleugerament superior a la dels grans antropomorfs actuals. Uh-huh. I estaria per sota de la immensa majoria d'espècies del gènere Homo, que es caracteritzen perquè al llarg del temps cada vegada les espècies tenen una mida relativa del cervell més gran. I això hi ha una relació claríssima amb el que nosaltres diríem tècnicament capacitats cognitives, de manera popular anomenaríem intel·ligència. Uh-huh. És a dir, la intel·ligència, els grans antropomorfs són més intel·ligents que la resta de primats. Un australopitec seria més similar en intel·ligència a un gran antropomorf, a un ximpancé, que no pas a un humà, tot i que potser tenia unes capacitats lleugerament més desenvolupades, però no és fins a partir de l'origen del gènere Homo que això es dispara i veiem que les espècies al llarg del temps cada cop eren més intel·ligents, uh-huh. per dir-ho d'alguna
manera. És com un punt d'inflexió, no?, a partir d'aquell moment.
Sí, perquè és quan es dispara el tema de l'evolució cultural d'una manera exponencial, la fabricació d'estris lítics, l'alimentació basada doncs, en recursos més energètics que permeten sostenir un cervell més gran, etc. I tot això és el que es desencadena, estem avançant, tema, perquè això tocava el propi dia, però això és el que es desencadena amb l'origen del gènere Homo. Els australopitecs, en canvi, són un estadi intermedi en què el que s'ha consolidat, diguéssim, és aquesta locomoció bípeda. Uh-huh. Que és possible que sense aquesta locomoció bípeda lo de més no hagués estat possible, perquè està relacionat amb la fabricació d'estris, que al seu torn no hauria sigut possible si no s'haguessin alliberat les mans primer de les funcions locomotores.
Uh-huh. Amb els australopitecs doncs, ens aturem als 2 milions d'anys, que pels paleontòlegs ja és un temps força recent, i ens queda, com ara doncs, comentava, per endavant encara molta part de la nostra evolució. Aprofitant, David, que avui també ens visites i que sempre parlem dels fòssils i de la importància dels jaciments, no? Com ara, per exemple, explicaves, doncs, per trobar pistes sobre la capacitat, doncs, per exemple, d'aquests australopitecs per manipular objectes. Et volíem preguntar per aquest robatori que hi ha hagut en un dels jaciments importants i que un científic sabadellenc, l'Albert Galobart, ha participat per ajudar els Mossos d'Esquadra doncs, a intentar esbrinar aquesta activitat saquejadora, no?, de totes aquestes peces. Com és aquest procediment? Com es fa i com es treballa aquesta col·laboració en un cas així?
Bé, en el cas que ens ocupa es tracta d'un parell de persones que es dedicaven a espoliar jaciments tant arqueològics com paleontològics i que també sembla, pel que doncs, he pogut veure, que falsificaven eines arqueològiques i es dedicaven a vendre-les. Clar, en aquest sentit cal recalcar que tant les restes, tant el patrimoni arqueològic com el paleontològic, el nostre país es considera patrimoni cultural i que, per tant, doncs, és de tothom i ho gestiona el govern de la Generalitat, i que, per tant, ningú pot anar al camp a veure què troben, i molt menys aquestes persones no és que anessin pel camp pel seu compte passejant alegrement, sinó que tenien uns coneixements avançats, tenien formació en aquest sentit, i per tant doncs, s'aprofitaven d'aquests coneixements per espoliar no sé fins a quin punt per fer negoci o per el seu interès personal. Doncs en aquest sentit, el tema aquest, a nosaltres ens van demanar assessorament els Mossos d'Esquadra i el nostre tècnic de patrimoni, que gestiona l'àrea de feines de camp, en Jordi Galindo, va estar assessorant els Mossos d'Esquadra. Llavors, posteriorment, hi ha hagut també més contactes entre el Servei d'Arqueologia i Paleontologia i nosaltres, i en particular doncs, l'Àngel Galobart, que és el cap del grup de recerca de faunes del Mesozoic, perquè doncs, justament, entre d'altres, tenien doncs, moltes peces de jaciments d'aquesta edat, que, com sabem, doncs, el nostre país és ric en restes de dinosaures del Cretaci, doncs havien espoliat jaciments. Clar, això d'una banda no s'ho poden apropiar perquè és patrimoni i per tant és
la normativa és molt clara,
és de tothom,
no?
La normativa és molt clara. Segon, això és un dany considerable també al valor científic de les restes, perquè aquests fòssils s'han excavat no amb una excavació sistemàtica on s'enregistren totes les dades, per tant hem perdut context. I en aquest sentit, home, doncs és millor que els fòssils s'hagin recuperat, perquè el coneixement científic que es pot extreure d'aquests fòssils no s'ha perdut completament, però una part s'ha perdut. És a dir, en aquest sentit hi ha una part del dany que és irreparable. Veritablement no puc entendre com a algú se li va ocórrer fer això d'una manera premeditada i sistemàtica. És a dir, no estem parlant d'algú que va al camp, es troba
puntual,
un nadent
no,
i diu, mira que maca tota... i me la quedo, o algú que és aficionat i es dedica doncs, a anar agafant alguns fòssils d'aquí i allà, unes petxines, un no sé què. No, es tracta d'algú que anava a buscar fòssils de vertebrats per o vendre'ls o fer no se sap ben bé què, no?
De fet, els Mossos amb una pàgina web, els Mossos han comprovat que els dos homes havien obtingut uns guanys de 1.000 euros mensuals durant set mesos, o sigui que imagina't.
Déu-n'hi-do.
I que els béns espoliats doncs, que s'han recuperat doncs, s'ha valorat i parlem de 111.000 euros, o sigui que Déu-n'hi-do. David, com sempre, un plaer posar-nos al dia, descobrir part del nostre passat per entendre també el nostre present. Ens veiem d'aquí un mes.
Molt bé, gràcies.